Tothom sap qui és Dràcula, però sabeu qui és Carmilla? Carmilla? Carmilla?
Carmilla.
Carmilla, Carmilla no? Ja sí. Ho tenia. Molt bé. Us donem la benvinguda a les Veus d'Espàcia amb la Gina, la Maria i la Mireia. Molt bé. Avui un dia intens. Però estem aquí. Jo volia dir això, que he deixat a mitges un curs de Grècia antiga, de la mística de la Grècia antiga, per venir a gravar. O sigui que persones,
compromís, eh?
Exacte, persones que ens escolteu, teniu en compte, perquè m'he perdut mig curs i ja està.
Sí, compromís i amor per el que fem.
Exacte.
Sí.
Exacte. Que he de dir que he vist que una de les alumnes, no sé si la coneixeu, però era la Brigitte Vassallo.
Sí. Doncs
pues està com alumna al curs que estic fent. He vist Brigitte i dic, aquesta cara, aquesta és la Brigitte Vassallo. I ha dit una cosa, a Galícia no sé què, he dit, és la Brigitte Vassallo.
Per què em sona?
És una escriptora.
Sí. Ah. Crec que l'hem comentat en algun moment.
És probable, sí, perquè té una visió feminista molt potent, sí, a nivell de relacions sexoafectives. Sí.
Ah, que guai. Sí, em vol sonar d'això.
I sí, és que és un curs molt interessant. El dona un tal Nemrod, de nom, que és el filòsof que va assessorar la sèrie de Merlí.
Ah, vale. Que guai.
I és, la veritat és que m'està agradant molt. Són quatre sessions, és de la llibreria Crisi de Barcelona, que fan cursos també, i molt interessant. De moment el recomano. Ja us explicaré quan acabi les quatre sessions, a veure què tal, però està molt bé.
Que xulo, molt bé. Conta això llavors com a repàs?
Sí, exacte, era el meu repàs.
Molt bé.
Tu què tal, Maria?
Pues cansada, però bé, bé. Jo us volia explicar que vinc d'una setmaneta també intensa de futbol femenino.
Ah, sí. Ah,
sí. Van guanyar?
Sí.
Qui va guanyar?
Espanya?
Espanya. Va guanyar la final de la Nations League. I,
molt bé.
Sí, contra Alemanya.
Vale.
I Anglaterra va guanyar 8-0 contra la Xina i després crec que 2-0 ahir contra Ghana. No. O sigui, molt bé.
Muy
jo,
bien.
Muy happy flowers. Però bueno, tinc moltes queixes, com sempre, perquè aquestes coses és el que té, però estic contenta. I a tope també amb lo del fons municipal.
Sí.
Aquí amb la meva fotògrafa particular.
De res.
Així que bé, molt amb ganes de que arribi la pausa de Nadal.
Jo moltes,
sí, la
moltes.
Veritat,
poder descansar.
Uf, jo, sí, molt.
Però no, jo no sé si descansaré tant com m'agradaria, però
això sempre jo passa, sí, també.
Fantàstic. Jo,
perquè és que no puc més, o sigui, tinc la feina, l'administració pública s'acaba el món a final d'any.
Ja.
S'acaba el món.
Ja, ja, ja.
I està costant una mica.
Sí, bueno, pues això, ja falta poc, un empujoncito más. I tu?
Jo no tinc res a destacar, la veritat, una setmana molt sin más, però porto una cosa especial i és que la setmana passada vaig venir a gravar amb els embuts i per fi em va arribar el regal que ens havia d'arribar, perquè l'Adri no ens l'havia donat. I l'he portat, perquè a més a més vam una dedicatòria, perquè la llegim aquí ara. Evidentment és el llibre de Matilda.
Molt bé.
Una edició bastant cookie, la veritat.
Que bé, gràcies.
Moltes gràcies.
I procedeixo a llegir la nota.
Sí, sisplau.
Queridas espàcies, estimades especiades, us deixem aquí Matilda de Roald Dahl. Si ja la teniu, repartiu-la?
Repetiu-la?
Repetiu-la? No sé qui ha escrit això. Feu-lo córrer, que tothom li tingui accés. Ens fa molta il·lusió fer-vos aquest regal perquè us estimem molt. Oh, nosaltres també us estimem. Esteu convidades sempre que vulgueu a Sense Embuts per fer petar la xerrada. Una abraçada, firmat Sara i Jaume. I aquí posa, sortegeu-la al Trivial si voleu i fem sinergies.
Ah.
Molt bona idea, la veritat.
Em sembla molt bona idea perquè, a més, no tenim premis encara. O
així
sigui
que sí,
ja tenim un.
Perfecte.
Spoiler. Ja sabeu, un premi del proper Trivial.
Sí, exacte. Però bueno, molt bé.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies, amb Sense Embuts.
Això, moltes gràcies.
Em sembla molt èpic.
Sí, anava a dir quin temazo. No sé si entrar ja o comentar.
Després ens capen
ens capen cosetes. Sí. No passa res. Bueno, el tema. Avui a les Veus d'Espàcia ens endinsarem en el món de la fantasia i els éssers fantàstics. La fantasia ha estat sempre present a la vida de les societats humanes a través de mites, llegendes i folklore a totes les cultures del planeta. Neix d'aquesta necessitat humana de donar forma a allò desconegut, de donar resposta simbòlica al que no podem explicar. I malgrat ser mons imaginaris, sempre han caminat en paral·lel amb la realitat, influint en la nostra cultura, la manera com entenem el món i fins i tot en com ens entenem a nosaltres mateixes.
En aquest capítol parlarem sobre alguns dels nostres éssers fantàstics preferits, quins són els seus orígens i com són representats actualment. Posarem llibres, pel·lis i sèries com a exemple i veurem com aquestes obres i els seus éssers utilitzen la fantasia i la imaginació. La fantasia, al cap i a la fi, sempre ha estat una eina poderosa per explorar temes molt reals, les nostres pors, les nostres esperances i els conflictes socials que ens envolten. Les criatures que ens inventem sovint reflecteixen més sobre nosaltres mateixos que sobre els mons inexistents.
Per això, moltes vegades diem que la literatura que està catalogada com juvenil perquè és de fantasia, en realitat diu molt més del que hi ha darrere.
Sí, totalment.
I per això també és important revisar la fantasia amb aquesta mirada crítica que fem a Espàcia. Encara que ens transporti a universos imaginaris, no és aliena als valors i als prejudicis de la societat que la crea. De vegades aquests mons fantàstics perpetuen estereotips masclistes, LGTBI-fòbics o dinàmiques de poder desiguals sense qüestionar-les. Aquest capítol vol ser una invitació a gaudir de la fantasia, però també a repensar-la, cosa que ja ens agrada.
Sí. Sí.
A veure com pot continuar evolucionant per ser més rica, diversa i representativa. Oh.
Molt bé, eh? El primer ésser que hem escollit pel capítol d'avui, no sé pas qui l'haurà escollit,
jo tampoc,
són els vampirs.
Yes.
I, de fet, la cançó que sona ara és la intro d'una de les sèries que comentarem ara. No faig spoilers, si no la coneixeu. Els vampirs, què són els vampirs? Els vampirs, com tothom sap, són uns éssers fantàstics.
Són els francesos, però...
Bueno. Segurament hi ha vampirs francesos. Mira, el de Entrevista con el vampiro és francès.
Ui.
Això, són uns éssers fantàstics que, del folclore que s'alimenta de sang dels vius. Acostumen a ser morts vivents, són normalment persones humanes que han estat assassinades i posteriorment transformades en vampir, normalment a través d'una mossegada, veure la sang, però bueno, tot aquest procés va variant al llarg dels anys i al llarg de la història i de qui se la inventi. Acostumen a ser criatures immortals, tot i que realment hi ha algunes maneres de matar-los. L'origen dels vampirs, com he mencionat, es troba en el folclore de moltíssimes cultures. Tot i que no en totes són iguals, sempre comparteixen alguns trets característics, com que la majoria de les seves víctimes en el folclore acostumen a ser infants, dones joves o inclús dones embarassades, perquè busquen alimentar-se de la joventut per mantenir-se en vida.
Clar, té sentit.
La majoria de llegendes segurament fan funció d'espantar nens o buscar, com hem dit, explicar situacions o coses que passen al nostre voltant que fa segles eren més difícils d'explicar. Si us interessa el tema dels orígens del folclore dels vampirs, podeu trobar llibres molt interessants sobre el tema. Jo personalment us recomano Los secretos de los vampiros, que ja el vaig mencionar perquè me'l van regalar i està fet per 3 autores, i un altre que es diu... La vida secreta de los vampiros. Títols molt similars, però són llibres diferents. La imatge del vampir que coneixem avui en dia és una barreja de llegendes i històries que es comença a popularitzar a Europa Occidental a partir del segle XVIII, sobretot XIX. Segurament una de les novel·les més rellevants i que ha marcat el mite del vampir fins a arribar al que és ara és Dràcula, de Bram Stoker, escrit el 1897, però hi ha novel·les anteriors a Dràcula que han tingut una gran rellevància. La primera és The Vampire, del John Polidori, escrit el 1918, tot i que la primera versió va sorgir el 1816, durant els mateixos dies tempestuosos i a la mateixa casa on Mary Shelley va escriure Frankenstein.
Mary, ding.
Això són uns 70 i pico d'anys abans que Dràcula. Aquesta és la primera novel·la en la qual trobem estereotips de vampirs que han perdurat en el temps, com ara el rotllo de vampirs rics, aristocràtics, extremadament atractius. La novel·la... Una altra novel·la de gran rellevància i de la que us vinc a parlar avui més en profunditat és Carmilla. Carmilla és una novel·la escrita el 1872 per Joseph Ferdinand Lefanu, 25 anys abans de Dràcula. Carmilla és la primera història de vampirs explícitament sàfica o lèsbica, perquè ens entenguem. Per molt fabulosa que em sembli la premissa, té les seves cosetes, perquè no ens oblidem d'en quina època es va escriure
i qui la va escriure,
que és un senyor.
Molt atrevit, eh?
Molt atrevit.
Però clar.
Evidentment no és la millor història del món i la representació lèsbica és estranya.
Sí, direm estranya.
Explicaré ràpidament la trama, sense grans spoilers, però bàsicament hi ha una noia que es diu Laura, que viu en una mansió, palau, castell amb el seu pare, i un dia dues persones estranyes tenen una mena d'accident amb el carruatge just davant de la casa. En aquest carruatge hi viatgen una dona i la seva filla Carmilla. La Carmila, la pobra, està molt aturdida per l'accident i la mare està molt estressada perquè ha de seguir el viatge, que és de vital importància, no sé què, no sé quantos, i li diu a la bona gent de la casa si poden cuidar de la seva filla mentre ella continua el viatge i que ja tornarà.
Error!
Home, és una mica raro, no? Sí. En plan, oi, tinc pressa, et deixo aquí la nena, eh?
Ells són molt bones persones, diuen sí, sí, clar que sí, jo et cuido la filla, no pateixis, sense conèixer absolutament res sobre
no
aquesta gent. Però
sí, vale.
Llavors, quan la Carmila ja millora una mica, ràpidíssimament, formen una forta amistat amb la Laura, perquè són més o menys de la mateixa edat. I aquesta amistat té molts tocs homoeròtics, i a partir d'aquí passen altres coses que, bé, ja, si us interessa, us llegiu el llibre. Però val la pena llegir-lo. Aviam, si t'agraden les històries de vampirs i t'agraden les històries lèsbiques, crec que s'ha de llegir bàsicament com per poder llegir com la novel·la OG.
El que dèiem dels clàssics, exacte, que moltes vegades és per dir, vale, m'he llegit, exacte, aquest clàssic i em puc revisar.
Sí,
o...
sí. Haig de dir també que la novel·la és bastant curteta, uh-huh, i es llegeix ràpid, que això també ajuda.
I bastant.
Sí. Ara, si t'agrada el rotllo bollo i vols vampirisme del bo, potser anem a buscar un altre d'esto, com el llibre que ja he mencionat del Ken Tirren, Nostres gossos en la medianoche, no?
Sí.
La trama en si és bastant simple i predictible. Ho he dit bé?
Predictible.
Eso. Tot i que també és bastant entretinguda i a mi hi ha hagut escenes que m'han fet bastanta por, la veritat, sobretot llegint-la sola de nit. I pel que fa al lesbianisme, doncs, evidentment no és la millor trama lèsbica, perquè, com he dit, recordem quan es va escriure i qui la va escriure. Un senyor que molt probablement fos homòfob.
I un senyoro.
Perquè la novel·la Carmila es pot interpretar fàcilment com una mena de demonització del lesbianisme. Mm-hmm. Perquè la Carmila, que ràpidament comença a mostrar el seu interès cap a la Laura, és marcada com una depredadora perillosa que pretén aprofitar-se i corrompre de la innocent Laura, pobreta. Mm-hmm. És l'únic personatge que expressa interès romàntic de forma explícita cap a una altra dona i és caracteritzat com un monstre.
Però fixem-nos en que normalment el que tu has dit abans, el gentleman Dràcula així de classe bona, sí, és així. Però sí, no ho diem en manera negativa. És un casanova,
clar,
no té aquesta perspectiva negativa. Quan clar, és una clar, dona cap a una altra dona...
Sí, una dona que corrompeix,
exacte,
no?
Vull dir, exacte.
És més fort aquesta...
Que és un monstre, no és un gentleman.
Sí. No, exacte.
Sí, sí, exacte, exacte.
No és ni un gent del monster, que dius, no és ni això.
Llavors, evidentment, amb els anys, alguns lectors més moderns poden interpretar la història de manera diferent, centrant-se en la relació queer, no?, i veient els aspectes depredadors per separat com a resultat del gènere de terror i de l'espècie del vampir, i no tant com una metàfora de la homofòbia. Tot i que, bueno, jo crec que realment la intenció de l'autor sí que era una mica dir «Oh, cuidado con el lesbianismo, vayan ustedes con cuidado, las vampiras lesbianas se pueden comer a sus hijas», o algun, no sé ben bé què pretenia.
No, sí, té bastanta pinta.
I tu no m'estàs en aquesta línia fina de aquesta persona estava seguint els cànons literaris i de, com de l'imaginari del moment, o realment era una persona com molt anti-això, o ser molt anti-això era el normal, vull dir...
A nivell de història de terror sí que m'ha recordat molt a Frankenstein, en el sentit de el ritme de la trama, com està explicada la història, que això evidentment jo crec que té a veure en que són èpoques prou properes, i que és el gènere que estava com naixent en aquell moment.
Sí.
Però clar, no sé si ell va dir vaig escriure una història de terror i mira, ah, doncs són dos ties, o si ell aquí darrere tenia alguna mena d'intenció.
Anem a sospitar que hi havia intenció maligna darrere.
Sí, però igual que potser Frankenstein, el llibre, es basa molt en la lletjó, no? En lo monstruós del monstre de Frankenstein.
Sí.
Aquí potser es fixa més en això, en lo malvat, no? La malícia darrere de...
Clar, perquè sí, perquè la descriu com una dona superbella, que això també és una de les característiques dels vampirs, no? Que són tan atractius i tan guapos que tu no pots, encara que sàpigues que potser et farà mal, no pots evitar acostar-te a ells.
Això passa molt en la mitologia grega, perquè al final les dones són molt belles en el sentit de bellesa, però són malignes, són fredes,
pues
són
mira,
calculadores, i és una forma d'avisar de, ojo amb aquesta feminitat perquè és dolenta,
que
no te fies.
No pot fer res bé.
No es pot fer res bé.
Però també vull, jo no sé si ho anaves a dir, però...
Sí.
Ah, vale, pues sí,
ho anava a dir. Crec que sé el que diràs.
Sí. Vale, perfecte.
Que és el que anava a dir, que si potser Carmila no és el millor exemple, recomano que la llegiu això perquè és curteta i està bé llegir els orígens, però si us interessa el rotllo de vampirs homosexuals, mencionaré el llibre que ja he dit, que en Tierra de Nuestros Bosses és La Medianoche, i entrevista con el vampiro tant la sèrie com els llibres originals. I si us interessa veure lesbianes vampires, podeu veure una adaptació de Carmilla, que és una websèrie que està publicada al YouTube, que es diu Carmilla tal qual, que es va crear el 2014, i és amb la websèrie que jo realment vaig descobrir la figura de Carmilla, i a partir d'aquí d'investigar vaig descobrir això, que era una novel·la, bla, 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 bla. I és una sèrie que sovint hem comentat amb la Maria, perquè tu també l'havies vist, i jo, de fet, havia vist alguns capítols sueltos, i tu me la vas com recuperar al cap dels anys, i vaig dir, hòstia, és veritat, Carmilla, i el vaig tornar a veure un tros.
Sí, té un format una mica estrany, perquè són capítols molt curts.
A més, és com... websèrie és així.
Sí, és com...
I passa tot com en el mateix lloc.
Exacte, el mateix plano, és com així una mica teatre, no? És una cosa rara, però si més no, és la versió moderna del,
sí,
del mateix...
De...
Com?
Revisada.
Sí, sí, totalment revisada, i bueno, hi ha altres coses que suposo que es patillen, a més representa que passa al present, bueno, present, 2014.
Sí, representa que l'habitació aquella són uns dormitoris d'universitat.
Sí,
vale.
Té una mica rotllo Hogwarts University, cosa estranya, correcte, però a mi m'agrada molt, la veritat.
Sí, és entretinguda, jo la recomano bastant, sí. I si després us genera curiositat, pues, ja sabeu que podeu trobar el llibre original, la
correcte.
Veritat.
Correcte.
Molt bé. Doncs jo vindré a parlar de True Blood. True Blood? he de dir que és, recordava quan la vaig pensar, recordava el capítol aquell que vam fer de recomanacions de Guilty Pleasure.
Sí.
Aquest és un Guilty Pleasure per mi. Té coses bones i dolentes, no ho amagaré i parlarem una mica, però sí que tota la sèrie està basada en els vampirs, tot i que hi ha altres éssers. El que passa que no la volia posar en altres éssers perquè en realitat és True Blood, que és de la sang. Llavors, el creador és Alan Ball, que és guionista i productor també d'American Beauty o Six Feet Under, però, i això no ho sabia, està basada en unes novel·les d'una dona.
Molt bé.
The Southern Vampire Mysteries, avui amb l'anglès.
Bueno. Està molt bé, molt bé.
Està feta per Charlaine Harris, que té, no sé, com uns 70 anys, durant més de 40 anys ha escrit històries de misteri.
Fantàstic.
Sí, que deixem aquí.
Ah, la investigarem.
Exacte. La... Southern Vampires. O sigui, aquí ja ens hem de... Primer ja ens hem de situar...
M'atrau moltíssim, el títol.
És que és tan èpic.
És mi rotllo total.
Sí, sí.
Aquí ja ens hem de situar on està situada o ubicada la sèrie, que és al sud d'Estats Units. Es va estrenar el 2008 i va acabar el 2014 i té 7 temporades. Abans de res, dir que les primeres temporades són bones, les últimes són dolentes.
Com sempre passa.
Jo he vist
les temporades, són moltes.
Jo crec que he vist les dues o tres primeres. Doncs
ja
llavors
està,
ja em vaig
suficient.
Sí. Jo no
si
l'he vist.
Acabar... Vale, aquí comencem. Vale, llavors no has vist el final i tu no l'has vist. Vale. Pues la sèrie passa a un municipi que es diu Bon Temps, i jo pensava que Google m'ho estava traduint, però no.
Google, m'estàs trolleant. Es diu
Bon Temps?
Però per què...
No.
Ah, no ho saps?
No.
Ah,
per què?
Perquè, si no m'equivoco, passa a Nova Orleans.
Sí, exacte.
I Nova Orleans estava molt poblat per colonos francesos.
Pues ah!
I llavors no és Bon Temps en
Louisiana,
català.
A Louisiana, sí, però sí.
Louisiana, exacte. Sí. No és Bon Temps, sinó és Bon Temps.
Però jo pensava que Google s'estava quedant amb mi, però no. Llavors, la gràcia és que els vampirs han sortit a la llum pública després de la creació d'una sang sintètica que es diu True Blood. Clar, llavors surten els mitjans...
Bueno, ja sé què veuré quan arribi a casa.
És que t'agradarà molt.
Llavors surten els mitjans i, teòricament, no s'està permès atacar els humans. O sigui, hi ha llei, hi ha política darrere...
O sigui, tenen tot un sistema.
Sí, hi ha tot un sistema. Llavors, explora aquesta convivència i el conflicte, perquè, teòricament, no poden atacar humans... entre humans i aquestes criatures sobrenaturals. Com he dit abans, la sèrie és... vampirs són l'ésser principal, però hi ha fades, hi ha homes llops, hi ha bruixes, hi ha altres coses. He de dir, primer, que a nivell de les persones que ens agraden els homes, aquesta sèrie està en el top 1. En el top 1. No hi ha res dolent.
Fantàstic.
També, o sigui, no hi ha res dolent. Hi ha moltes coses dolentes, precisament.
Però en aquest escrit en particular...
Exacte.
Sí, jo, de fet, jo recordo... O sigui, per mi la sèrie, si em preguntes per True Blood, et diré... Hi ha gent molt guapa.
Molt guapa. Tot, sí, en general.
Ells i elles...
Sí,
tot...
sí. El que em passa és que les dones acostumen a ser guapes sempre... I els homes, potser sóc jo, que sóc més exquisita. I en aquesta sèrie, pues, està tot molt bé.
Sí.
En general, està tot molt bé. Sí.
El paraís dels bisexuals, vaja.
Sí. La cosa és que la protagonista és una dona.
Vale.
És la Suki.
Suki.
És la Sí, exacte. Llavors, hi ha un vampir, que és el Bill, que arriba al poble. I a partir d'aquí, doncs, hi ha pues, un lío amoroso que al final s'acaba unint un altre vampir. És un lío amoroso amb un altre vampir, que és el malote aquest que dius, ui, jo el puc... Saps? Puc fer que sigui més bona persona.
És com cròniques vampíriques, una mica, també.
No sé, no.
Que no ho sé. No
jo
ho
tampoc.
Sí, sí.
No.
A més a més, allà també hi ha ombres lobo, brujas i coses, així que...
Potser sí.
Igual, sí.
Per mi la gràcia d'aquesta sèrie és que els vampirs estan tractats com una minoria social. Uh-huh. Saps? Intenten
són
trobar...
Són marginalitzats.
Clar, perquè són pocs, intenten trobar el seu espai a la societat. Llavors, a part de tots els líos aquests que hi ha entre moltes coses, hi ha una metàfora molt forta dels drets civils i la discriminació que pateixen, però a la vegada, com el que deies abans, tenen, molts d'ells tenen molt de poder, perquè són molts d'ells classe alta. I també es veu aquesta diferència entre la classe alta de vampirs que han anat acumulant poder a l'ombra i d'altres que no en tenen. Llavors, hi ha un moviment per la integració i un altre moviment anti-humans. Uh-huh. Llavors, hi ha aquest enfrontament. I el Bill i l'Eric, que és Alexander Skarsgård, que molt bé per ell... Uh-huh.
Que és de la saga dels Skakar, aquests, que exacte. Un és el prota d'Aït, o sigui,
sí, 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 són com tres germans
de Vikings, són un porron,
sí,
i el pare
i el
també.
Pare, i el pare, sí, sí. Exacte. Bueno, al mare final meva. Hi ha un fort triangle amorós, que és un quart, o sigui, és un triangle, no, és un quadrat
és
amorós
un quadrat.
En algun moment, perquè també surt que és un home llop, que és l'Alceit, que és el Joe Manganiello.
Sí. Vale.
Per això dic que, o sigui, el nivell és alt. La cosa és que, a més, apareixen nou virus per que desapareguin els vampirs i va una mica aquí la trama. És un drama romàntic, però el que té dolent és que hi ha molts tropes a nivell de trames romàntiques. La protagonista se suposa que és molt forta, però... necessita els homes per poder tirar endavant, tot i que més endavant sí que es va creant una altra visió. Però, tot i així, primer, la seva amiga és la Tara, recordo, sí? És una dona negra, un personatge molt potent, hi ha una altra vampira...
Igual que Cròniques Vampíriques, la millor amiga de la prota també és una dona pues no negra.
Bueno,
pues potser
ho investigarem,
versió,
deures.
Sí, exacte, deures. I per mi un dels millors personatges, que és Lafayette,
sí.
Que és a més un home negre gay.
Molt bé.
Sí, i és per mi un dels millors personatges perquè té moltes cares. El fet de que sigui gay no el determina dins de la sèrie, però em sembla fantàstic. Sí, sí.
Sí, sí, estic buscant fotos i m'està encantant.
Llavors, això, volia dir també des del punt de vista de gènere, els punts forts és que hi ha una protagonista femenina activa, hi ha molts femenins, o sigui, personatges femenins molt complexos, la sexualitat femenina és molt explícita, però a vegades, sí. O sigui, bo, explícita, sí, en el sentit que tenen poder sobre elles mateixes, sobretot.
No té per què ser, exacte, en detriment de les dones.
Això,
vale.
Sinó que, i sobretot, estem parlant ja 2014, que potser... Pensem que han canviat molt les coses en una dècada.
Sí, sí.
Llavors, 2014 va acabar. Hi ha un personatge, hi ha una vampira, que ara no me'n recordo del seu nom, aquesta pèl roja, que és molt potent a l'hora de la seva sexualitat. I hi ha molta crítica metafòrica a les discriminacions reals, en el sentit de LGTBI, de drets civils... Però el que hem dit, hi ha una hipersexualització molt marcada, però tant homes com en dones.
Bueno, llavors,
clar,
paritat.
Llavors, aquí jo...
Nada mal.
Exacte. Hi ha algunes escenes de violència coercitives, direm, que potser no es tracten de la millor manera. I el que he dit abans, que hi ha, tot i que no sé si passaria el test de Bechdel.
Ah.
Perquè sempre és al voltant d'aquests homes.
Vale.
Potser sí que hi ha en algun moment, en el seu viatge d'exploració, que no diré que és la Suki o què fa, la protagonista, potser sí que en el seu moment de viatge d'exploració de les últimes temporades sí que ho passa, però, bueno...
I a més és difícil també, i no voldria jo defensar res que no passi el test de Bechdel, per suposat, però vull dir que com que els homes, en aquest cas, en el qual... al voltant del qual gira la sèrie, clar, són homes molt forts, no són el Paco d'ahir del bar del Lao. Vull dir, són dos vampirs, no? Un home allò és una cosa com...
Sí.
Sí. Insisteixo, no ho estic justificant, però simplement que és, com a mínim és diferent.
Però
no
sí, però jo diria que potser en el camí d'autoexploració i en la relació entre la Suki i la Tara, sí. Potser sí que, sí que ho passa. Que sí que és veritat. Sí. Sí que és veritat.
Sí, i també mencionar ràpid que la Suki, l'actriu, l'Anna Paquin,
sí.
És una dona bisexual.
Ah, molt bé.
Canadenca també, si comporten un bombó, i que està casada, si més no per l'últim que jo sabia, amb el Bill.
Ah, sí?
Ajà, són parella a la vida
que
real.
Que fort, però no ho sabia. Doncs
sí. Pues mira.
Anda,
doncs sí.
Pues molt bé.
Ho trobo certament cuqui. Sí, sí, sí.
Crec que la vista ràpida de Will em diu que ja no, eh?
Ah, bueno.
Crec.
Havien estat. Però havien estat casats.
Sí,
això
vale. Posa? No ho veig tan ràpid.
Vale.
Sí.
Vale, pues vinc jo amb els vampirs. A mi els vampirs m'agraden, però no tant com a tu, clarament. True Blood em va agradar, però no la vaig veure tota, tampoc. I llavors jo us vinc a simplement mencionar, perquè crec que s'ha de mencionar, Blade 2,
sí.
En particular. Perquè,
per què en particular la 2?
Perquè la 1 no em va agradar tant. La 2 no només em va agradar molt, sinó que té un tema ral com a centre artístic, diguéssim, i és no sé, li tinc molt bon record, també mm-hmm. pot ser nostàlgia, eh? Vull dir, fa molt que no la veig.
No, són bones, m'és igual.
Sí, bueno, no les tornem a veure, ¿vale?
Vale. Jo exacte, les... amb Trublo te'n passa això.
Deixem-les no... en la memòria.
Jo ho veuré, perquè evidentment, com que aquí hi ha un salt generacional, jo aquestes sí, coses no les he vist.
Sí. I nosaltres no tenim...
I tinc moltes ganes de veure-les.
7 temporades de Trublo i no sé quantes pel·lis hi ha de Blade, també
com
3.
4?
Jo diria, n'hi ha 4, l'última és un nyorlo,
sí, no
i diria
jo
que la tercera també és una mica nyorlet.
Això no va dir.
Però bueno,
ja us diré.
Però que el que dius del salt generacional, el mateix que nosaltres no tenim ni fada del que és Cròniques Vampíriques. O sigui, sé el que és, però no m'hi busquis. No. Llavors també mencionar molt ràpid What We Do in the Shadows.
Oh, sí.
Com a seriote.
Ja s'ha acabat.
Molt divertit. No l'he acabat.
Maria!
A veure, deixem-ho que passi el Nadal. El gener hauré intentat acabar-me vale. Tot el que tinc a mitges, vale? Però us venia a parlar jo d'una pel·lícula que mentre buscava per aquest capítol vaig recordar que havia vist amb la meva mare una pel·lícula xilena que es diu El Conde i us veig a... És, o sigui, la sinopsis més rara del món. La pel·lícula és molt xula, però és bàsicament la vida real d'Augusto Pinochet, dictador de Xile, ¿vale? La vida real, entre cometes, clar, que representa que en realitat el que va passar...
És que era un vampir.
És que era un vampir.
Wow.
I per tant no es va morir quan va morir.
Hòstia, la premissa és molt bona.
Jo vull anar de Franco. També.
Anava a dir el mateix.
No, és que es pot fer, i és molt... O sigui, és dura... Per una part...
Això anava a dir, és que és un tema molt complicat.
No parla en si de lo que va fer Pinochet, okay. Però sí que parla com de el paper que té un dictador així tant, okay. No? Però és que no vull fer spoilers, però de veritat, és molt interessant la trama que planteja. A més, clar, com que és un vampir, però és un vampir des de fa estona, saps? No és un vampir
ja,
nou.
Ja. Estic mirant fotos. És tota la pel·li en blanc i negre?
És tota la pel·lícula en blanc i negre.
Vale.
Sí. O sigui, vols dir que abans de ser dictador ja era vampir?
Sí.
Ah...
Que potser això és també el que el va portar que va ser indicador. Haurem de veure la pel·lícula, no?
No diré res, però està certament divertida, la veritat. Jo m'ho vaig passar molt bé.
Curiós.
I crec que és la primera vegada que recomanem algú xile.
Sí.
A part de música, perquè jo sí que dic haver dit alguna cosa, però sí, exacte.
Anava a dir, de What We Do in the Shadows, no fa gaire vaig veure la pel·lícula,
sí,
que és anterior a la sèrie.
Sí, és el material original.
I què tal?
Està bé? Molt poques dones.
Sí.
Que això a la sèrie millora.
És veritat.
Home, és que la Natza és
que...
sí.
Una senyora. Sí, sí. I van sortint-ne més també de molt interessants. Sí. I ells sempre queden com a burcatetos. No?
És que és meravellós aquesta sèrie. Doncs
pues molt bé, fins aquí The Vampires.
Els vampiriquiquis.
Toca a mi, no?
Sí.
Crec que sí.
Perdoneu.
No
passa res. Ja ho he dit avui, què serà?
No passa res. I és que li vaig indicar a l'Adri que talli les cançons, perquè llavors tenim problemes de copyright.
Amb Spotify, correcte.
Molt bé, doncs comencem aquest segon espai, que jo he agafat els dracs.
Pretends to be surprised.
Exacte. What?
Dragones?
Bueno.
I porta una dessuadora de dinosaures, que dinosaures i dracs
correcte.
Es poden
mira,
assemblar
no
bastant.
Mira, no havia fet aposta, però sí. Bueno, els dracs són probablement, jo diria, que els éssers fantàstics més persistents i universals de tota la història humana. Apareixen en cultures que no van tenir contacte entre elles, de la Xina, Europa, Índia, fins a Mesoamèrica. Tot i que a vegades no són exactament el mateix, però estan en moltes, com a imaginari, estan en moltes cultures diferents. I són molt semblants. Són sempre enormes, misteriosos, capaços de fer-nos tanta por com fascinació. En realitat, quan parlem de dracs, parlem de la humanitat mateixa, de com entenem el poder, el perill, la saviesa i la llibertat. A la literatura i a la televisió, els dracs han esdevingut símbols narratius capaços de representar coses molt diferents segons l'època i l'autoria. La por d'allò salvatge, el caos que amenaça l'ordre, la llibertat absoluta, l'instint protector, o fins i tot la qüestió de qui té el dret de dominar què. Són animals, són monstres, són déus, són mestres, són enemics o són aliats. I aquesta capacitat de ser tantes coses alhora fa que continuïn molt vius i presents a les nostres sèries. Vale, abans de començar el tema, distingim què són els dracs d'altres coses. Vale?
Vale.
Llavors, si té quatre potes, té ales, té escates i té foc o algun poder elemental, és un drac.
Vale.
Vale? Si té un cos... És un drac, perdó, clàssic europeu.
Vale. Vale.
Si té un cos llarg com serp, té potes, no té ales, però té, representa la saviesa, és el drac asiàtic.
Ahà.
Vale?
Que el primer que he pensat és el Mushu de Mulan.
Per exemple, és un dels meus exemples, exacte. Jo, si ho havia de pensar asiàtic, penso en el drac Xeron. Un altre cop, la distància generacional. Si té, i aquí important, aquest dato, eh? Si té dues potes i ales, és a dir, les ales són com les...
Vale, sí. Les extremitats les mans, superiors.
Sí? Sí. És un wyvern.
Vale.
Vale? I ara entrem, ara ho explicaré.
Sí.
Si no té potes ni ales, és una serp gegant o una naga, perquè també són així. O si té un aspecte híbrid com cèrvol, unicorn, més escates, és un kirin o un kilin, com pot ser el haku de Chihiro.
Vale.
Vale? Sí. Llavors, vale. A partir d'aquí... I us dic per què aquesta... Si penseu...
Ah, vale.
Hi ha un temazo, eh? Si penseu en els dracs de Game of Thrones,
yes.
En realitat són wyverns.
Vale.
Perquè tenen dues potes i us en recordeu que caminen amb les potes de davant, que són les ales.
Que són les ales.
Llavors, no és un drac clàssic europeu, és un wyvern. Però en els, dins del lore del Martin hi ha altres wyverns que són diferents. Vale. Perquè aquests, segons ell, són... Dracs.
Vale.
I aquí jo recomano un vídeo de Glidus, youtuber, si voleu endinsar-vos en aquest tema, que parla un vídeo sencer només d'aquest tema dins de l'univers del Martin.
Uau, vale.
Llavors, per anomenar dracs així mítics, he de començar sí o sí per Smaug, de Tolkien, del Hobbit, Sàfira, de Eragon, Drogon, Regal, Viserion i tota la resta de George R. R. Martin. Tant dels llibres com de la sèrie. En Avatar de Last Airbender, els dracs com a mestres espirituals són claus. I tota l'anime de fantasia japonesa, com el drac Xeron, Ghibli i molt altres dracs. Però altres pel·lícules, per exemple, dels 90, La història interminable amb Fujur, és mític. Però per mi una de les pel·lícules, i jo crec que per això estimo tant els dracs, és Dragonheart. Que... o sigui, deures, si no l'has vist, perquè per mi és una pel·li entranyable.
No, no l'he vist.
Doncs és una pel·li on fa precisament com entrenar a tu
dragon,
fa aquesta similitud de caçar dracs a ser amics, companys dels dracs. I Mulan havia pensat.
El Mushu.
Llavors, pensem que aquest imaginari occidental en el drac s'ha construït gairebé sempre com una criatura masculina. És... Per exemple, Sant Jordi, que va matar el drac que té la princesa. Llavors, si pensem en dracs, acostumen a ser masculins.
Clar, és que crec que si t'ho he pensat en una dragona i la primera que em ve és la d'Shrek.
Anava a dir jo.
I clico, o sigui, i precisament sí, sí, aquesta sí. La gràcia, que és una dragona. O pensem en els dracs de House of Dragon, perquè els altres són tres, i no sé si els tres de la Daenerys són els tres mascles... ella es posa com a mascles perquè són tots noms masculins. Sí. Entenem que ella coneix els seus fills. Però en l'altre, per exemple, el Daemon és una dragona.
Sí.
I no ho pensem de base, pensem dracs.
Sí.
No acostumem. Quan altres cultures potser no estan, per exemple, la xinesa, o estan més definits, o tenen els dos, o canvien en funció del context. I llavors aquesta revisió de perspectiva de gènere em porta a parlar d'aquí.
A veure, digueu.
De la Úrsula K. Le Guin.
Ding, ding, ding.
I he pensat, si amb la meva insistència de parlar d'ella puc fer que una persona comenci a llegir a la Úrsula, el món serà una mica millor. I, just abans de venir, acabo de rebre una imatge de la meva amiga Anna Costa, que acaba de comprar-se el llibre que li vaig recomanar l'altre dia, el seu primer llibre, el Totxo, de 800 pàgines de contes de la Úrsula, que m'està encantant, i m'acaba just d'arribar al seu missatge.
Molt bé, ho has aconseguit.
Com a mínim una, doncs pues ja està. Llavors jo vinc a parlar, i de la Úrsula he parlat moltes vegades, de tot el cicle de l'Ecumen o Hainish, que són està els desposeïts, o la màscara de la foscor, però té tota l'altra saga, que és Terramar. Uh-huh. I crec que encara aquí no l'havia parlat, i he pensat, pues, he de parlar de dracs i he de parlar de la Úrsula. Terramar, llavors, és una saga de fantasia, que no és de ciència-ficció, que és tota aquella banda, que està ambientada en un món d'illes i d'arxipièlags, on la màgia és real i la paraula té un poder immens. En aquest univers, conèixer el nom veritable d'algú aporta alguna cosa, és d'on ve la màgia. He de dir que Miyazaki ja va dir que es va inspirar en aquest fet per fer Chihiro, que té molt de poder.
I m'atreviria a dir, i crec que això ho hem dit, que Patrick Rothfuss també...
Això ja no ho sé, però bueno, el dia tindria que... sentit.
Sí, sí.
Tindria sentit i ara veureu més sí. coses. La història segueix a diversos personatges, sobretot el mag Jet, i més endavant Atenar, Tejano o Irian, mentre exploren aquests límits de la màgia. El que té aquesta saga és que no es centra ni en grans batalles, no és per criticar batalles, Martín, no és per criticar altres d'esto, però és el que té la Úrsula. No es centra en batalles, i és el que té la Úrsula i té en comú amb totes les pel·lícules també de l'univers de l'estudi Ghibli. No es centren en batalles ni en conflictes, sinó en aquest viatge de maduresa, de transformació, que troba... És molt sobre l'equilibri entre la foscor i la llum. Llavors, està catalogat com a juvenil, però un altre cop. O sigui, jo, quan vaig escoltar el primer llibre, va ser... això no pot ser juvenil, té una profunditat molt forta, però també està molt bé que sigui juvenil i que es posi aquí. Aniré ràpid, però si algú vol llegir aquesta saga, potser que apagui la ràdio en aquest moment.
Salteu fins que la Mireia hagi deixat de parlar.
Exacte.
Primer, el que em sembla molt interessant és que ella li van dir, fes un llibre juvenil. El 1968 va fer el primer. Vale? I llavors va fer Marc de Terramar. Quan va veure el que va fer, li van demanar més. Va fer el segon, que en el primer és el protagonista un home, en el segon ja és protagonista una dona, o sigui, que ja ella comença a revisar-se, al 71. I el tercer, la costa més llunyana, al 72. Llavors va fer un parón fins al 1990, que va fer el quart. I en aquest punt ella ja ve a canviar moltíssim. Tota la seva perspectiva és que és radicalment diferent a nivell de revisió feminista. El 1990 va fer Tejano, i després, el 2001, va fer Els contes, i el 2001 va acabar tota la sèrie. Just en el darrer, ella deia que es pensava que no tenia res més a dir, i quan va fer els contes, doncs va dir...
Potser sí.
Això ho he d'acabar, i ho acaba molt bé. Llavors, vaig directament als dracs, perquè els dracs a la Úrsula parlen la llengua antiga, la llengua de la creació. Llavors, el que dèiem abans, no són éssers de por... Sí que fan por, perquè són dracs i lluiten contra ells, però tenen una intel·ligència superior, una memòria molt llarga i el poder màgic és innat. No són mascotes o no els cavalguen com fan...
En altres llocs.
En altres llocs, sí, per no dir un altre cop. El més interessant per mi és que els dracs i els humans provenen de la mateixa espècie. I en algun moment els humans van triar el món... material i la parla ordinària. I els dracs es van quedar amb la llibertat absoluta, la màgia i volar. Llavors, els dracs són com més representació del desig i la imaginació.
On podem firmar per ser dracs? Jo vull tornar enrere, sisplau.
Espera, que encara és millor. La qüestió és que els dracs no poden mentir. És una obsessió que té la Úrsula també en el cicle Hainish. En el cicle Hainish hi ha el metapensar, que tu pots dialogar amb la ment sense haver de conversar i no pots mentir. O un dels llibres també va molt d'això. Llavors, els dracs no poden mentir perquè parlen la parla originària, que és la veritat. Llavors, és un símbol de poder com no domesticable. I fins i tot, en els darrers llibres, és quan ens adonem que els dracs tenen una connexió molt forta amb les dones. O sigui, va en aquest punt, en el punt que poden canviar d'humà a drac. I llavors és molt interessant. I això ho dic si no ho heu llegit, doncs ja no ho descobrireu, i ho descobrireu als darrers llibres, però com arriba en aquest punt és un viatge interessantíssim, tots els llibres de com arriben fins a aquest punt. I volia dir alguna cosa més. Ah, bueno, sí, important. Com es diu un dels dracs més importants? Es diu Khaleesin.
Això ja ens ho havies explicat a nosaltres, sí.
Khaleesin. Hi ha, i també crec que us ho vaig explicar, una escola de mags.
Sí, sí.
Que tenen, cada professor té una assignatura específica de màgia.
Que hi ha una senyora inglesa que igual s'ha copiat.
Igual.
Luego hablaremos d'ella.
També hem de dir que en aquell moment, i el que fa la Úrsula és que les dones no poden anar a aquesta escola, i les dones, la màgia que tenen són bruixes.
Aha.
Són les bruixes que estan als pobles que ajuden amb els remeis. Llavors,
vale,
a partir d'aquí,
vale,
també hi ha tota aquesta visió de quan comencen a deixar a les dones anar a aquesta escola de
màgia. Com la vida misma.
Com la vida misma, wow, efectivament. I ja està, només explicar-vos que és fantàstica.
Una I la llegirem,
més.
Sí, en sí, algun moment.
Una vegada
en algun
més.
Moment la llegirem.
No, jo sempre la tinc a la Úrsula present.
Sí, sí, jo també.
Pues, he de dir que els contes que m'estic llegint ara, i que són de diferents mons, d'universos diferents, i fa el que li dona la gana amb el gènere, amb les relacions sexoafectives, molt més profunda que les novel·les més comercials, són brutals. M'està encantant moltíssim.
Que xulo.
Ja està.
Molt bé.
Ojalá no tenim més coses a llegir, poder ja, només llegir-ho.
Te lo juro, tio.
Perquè és el que faig jo.
Sí.
No,
no,
però sí.
Sí, no, t'imagina't si només llegis la Úrsula. Vale, jo he estat pensant amb els dracs. Els dracs és una criatura que m'agrada molt, però també us haig de dir que com a element protagonista de ficcions, jo personalment m'ha costat bastant trobar-ne una que m'hagi marcat bastant, però m'he recordat d'una pel·li que vaig veure i que havia oblidat que l'havia vist, perquè suposo que és l'edat, però em passa, que és Raya y el último dragón.
Ai, em va agradar molt.
Jo em vaig quedar mitges, tio, no la vaig acabar.
Pues a mi em va agradar molt i la vaig trobar molt curta, molt ben lligada.
Sí.
La Awkwafina, que és una actriu comediant cantant nord-americana, fa la veu del drac. I em va agradar molt, és una mica rotllo Moana, es diu?
Sí.
O Baiana, és que com que té dos noms, sí, no sé mai quin és. Però en el món asiàtic. I és guai perquè la protagonista és una princesa guerrera, que ha de salvar el seu regne i el seu pare, i llavors va ella a buscar el drac.
Em sembla molt interessant la interacció entre les cultures, també. Crec que ho van lligar molt bé, això.
Sí.
A mi m'agrada.
Em va agradar molt, la vaig trobar molt ben animada, divertida i tot. I també fer una breu menció, que ja ho hem dit, però als dracs de tot el món del Martin, però específicament els de House of Dragon. Perquè estan molt ben fets, tio.
Sí.
I és com...
Està molt ben fet.
Que guai, saps? Vull dir, en plan, és ben bé com me'ls imaginaria, i suposo que, clar, abans els efectes especials eren una mica més xurrillos, no? I vull dir, tipus, en cosa animada, doncs sí que podries veure el drac Xeron, tornem a repetir, però a House of Dragons i com interactuen els humans amb els dracs m'agrada molt.
I a més, a Game of Thrones són molt semblants. Però House of Dragons s'han preocupat de fer, de posar les diferències que el Martin posa als seus llibres.
Sí.
Clar, i no sé la relació familiar entre els dracs de House of Dragon, però clar, a Game of Thrones són germans, no? Vull dir, neixen de a l'hora, no? Més o menys, i en canvi aquests, pues això, cadascú té la seva història, un és més vell, l'altre és una...
Sí.
No són tots mascles, no? I tota
Exacte.
Aquesta història. I com que agafen una mica també la personalitat, o potser el Ginet inclús agafa la personalitat del drac, no?
Vull la dir... connexió crec que l'altra només la pot explorar amb la Daenerys, però aquí cadascun és una diferent.
Sí.
I s'ha punts forts.
És molt xulo.
Sí.
Per això només volia...
Jo em passa una mica com a tu, els dracs m'agraden molt, però m'ha costat també pensar en alguna cosa en concret, no, que a mi em marqués. Evidentment, House of Dragon, Game of Thrones són de les coses més recents que he vist, on els dracs tenen un paper mega protagonista. Recordo també que quan era petita ma germana es va llegir Eragon i tota la saga aquella, i que a ella li van encantar, però jo no els vaig arribar a agafar mai. Ara, parlant de tot això, he pensat en els dracs del Zelda, que són uns dracs molt xulos.
Asiàtics.
Vull
dir, amb aquesta,
I molen molt, i també tenen una trama xula dins del joc, així que menció rapideta.
Sí.
I a mi, al final, el que he acabat pensant és com entrenar a tu dragón, que crec que és una pel·lícula molt xula. Per mi, Com entrenar a tu dragón és una pel·lícula de DreamWorks, del 2010, que jo crec que el simple fet que sigui de DreamWorks A mi almenys ja em dona una pista de que serà una bona peli, en general. Bueno, si no l'heu vist, és una aldea vikinga que està atemorizada per los dragones i el protagonista, que es diu Hippo, que em fa molta gràcia que es digui així.
Hiccup.
Hiccup. Pues està com entrenant per ser cazadragones, no sé què, com fan tots els homes i dones, sí, actually, sí. Que és un dels punts positius d'aquesta pel·lícula, sí. per ser un cazadragon i bueno, pues passen algunes coses que al final el que acaba fent és que es fa amics dels dracs i, bueno, ja mireu la peli.
I com es diu el drac protagonista en castellà?
Desdentao.
Que desdentao, no li pots dir la de desdentado. Sí. Per favor.
No, però és la gràcia que sigui desdentao.
Bueno, és que en anglès es diu toothless.
En anglès és molt
maco. I m'agrada molt el nom.
Sí. Però desdentao a mi també m'encanta.
Vale, ok, t'ho compro.
Coses bones de com entrenar a tu dragón. Representació de discapacitats, mm-hmm. perquè el desdentao es fa mal, se li trenca una ala de la cua i a l'Hippo li construeix com una mena de pròtesis perquè pugui volar. Spoiler, al final de la pel·lícula l'Hippo també acaba perdent una cama i també porta una pròtesi i al final és com super maco, super cuqui i és com una cosa, no és com un problema que portin aquesta pròtesi, simplement, de fet, se l'acaba fent com perquè lligui superbé amb la sella del drac, sí, i sí. És una cosa super xula.
I l'home gran, que és també, no sé si és ferrer o no sé què del poble,
li falta una mà,
li falta,
crec,
també,
sí.
una extremity,
sí. Té personatges femenins molt potents, sí. Com he dit, i també entrenen per ser cazadragones.
I diferents.
Sí, que això és el que anava a dir també.
No, perdó.
A la segona pel·lícula també surt un personatge femení molt cool, però no faré spoiler. Llavors, el que anava a dir, que també hi ha gran diversitat de corporalitats. Tant els personatges masculins com femenins són tots molt diferents, sí. entre ells. Sí. I tampoc suposa un problema. Simplement cadascú aporta les seves millors habilitats per les tasques que encaixen.
Sí. I punxi.
I punxi.
Sí.
El mateix passa amb els dracs. Tots els dracs són molt diferents, n'hi han de molt divertits, la veritat. Hi ha un que té dos caps, no sé què. Passa el mateix, que també ho trobo superxulo. Que no és com no tots els dracs són iguals i tots són supermega estètics i xulos, sinó que són superdivertits. També avantatges de fer coses animades, no? Que pots jugar més amb aquestes coses. Mm. Un altre punt és que té una banda sonora boníssima. La cançó que ha obert aquest apartat és de la peli. Un altre punt que a mi em fa molta gràcia, o sigui, que és personal, que és que el desdentao em recorda el meu gat.
Clar.
Tot i que és al revés, no, perquè al meu gat se li veuen les dents constantment, que sembla més un vampir.
Records el Draco des d'aquí.
Records el Draco, però em fa pensar en ell perquè és així negre, amb els ulls verds, és moníssim. I llavors també la part com xula és que, evidentment, la pel·li aquesta també promou tot el rotllo aquest de respecte, potser cap als animals, o en general a les coses que són diferents a nosaltres, entendre que la seva realitat és diferent a la nostra i que... perquè sigui diferent no significa dolent o perjudicial cap a nosaltres. Llavors es pot trobar un equilibri. Altres coses que he trobat és que està dirigida i guionitzada per Dean DeBonis, que és el mateix home que ha dirigit, per exemple, Lilo i Stitch, que també és una molt bona pel·li, molta crítica. I està produïda per una dona que es diu Bonnie Arnold, que també és productora de Toy Story i Tarzan. I és una pel·li basada en uns llibres escrits per una dona. Sí. Una dona que es diu Cressida Cowell, que és una autora britànica que va créixer entre Londres i una petita illa inhabitada a la costa oest d'Escòcia, en una casa de pedra sense telèfon ni llum, i que allà es passava moltes hores dibuixant i escrivint històries. Té molt sentit, després no sabent això, que hagi acabat escrivint algú com Entrenar a tu dragón.
Sí.
I, bueno, en resum, que és una pel·lícula molt xula, a mi m'agrada molt, és molt entretinguda, la recomano. La segona també està prou bé, però ja baixa una mica el ritme. I les altres no les he vist. Crec que en total hi ha 3 o 4 pel·lis de la saga principal, però hi ha un munt com d'especiales de Navidad, curts, crec que també hi ha una sèrie i coses així. I crec que va ser aquest any, aquest estiu, es va estrenar un live action, que no l'he vist.
Que no l'ha vist, jo et diria, ningú.
No sé si està bé, no sé si està bé, si està malament.
No sé, jo tampoc. No sé.
Ja ho veurem. Si algú l'ha vist, que ens digui si què li ha semblat.
I no sé si ara... crec recordar que també l'Herrero aquest que et dic també es fa un guinyo, crec que a la segona pel·lícula, de que és no hetero.
Calla, que potser em sona, eh?
Sí. Deures.
Deures. Tornar a veure com entrenar tu dragón.
Exacte. Molt bé. I fins aquí la secció de los dragones.
Bueno, de què parlarem ara? No ho sé.
Endevineu què he triat jo.
Bueno, zombis?
Zombis. Potser eren irlandesos, de cop, en lloc de zombis.
Éssers mitològics, també, els irlandesos.
Sí, bueno, bastant, bastant, la veritat és que sí. Jo he tret els zombis perquè no sé a qui haurien de portar un expert en criatures fantàstiques i de més, però el zombi sí que ve del folclore. O sigui que, com a mínim, aquesta caixa li fa un check. Vale. Llavors...
I si no, li fem nosaltres el
check. Sí, fem nosaltres el check, correcte. Primer us explico una miqueta d'on ve el terme de zombi. Què vol dir? Bàsicament, com tot, que ja hem dit avui, s'origina al segle XVIII.
És que al segle XVIII no sé què prenien aquella gent, però...
Bueno, és el gran mal, però això també és per un altre programa. Qüestió, hem d'anar a l'Haití dominada pels francesos, amb esclaus prominents de l'Àfrica, la majoria, i aquesta gent feien servir el folclore que havien portat, barrejat una mica també bàsicament amb els seus esclavistes, i bàsicament ho feien servir per processar la mort i la crueltat extrema, perquè no vull entrar en detall, vale? Però es veu que Haití, pel que he llegit, és bastant heavy. Vale? Llavors, bàsicament, la cultura nord-americana, a principis del segle XX, agafa, sí, principis mitjans del segle XX, agafa aquesta idea del zombi i l'agafa com a seva, un fantasia,
com cultura pop.
Exacte, com fan els yanquis,
sí,
així, bastant en general.
Sí, bàsicament.
Per tant, agafa un objecte del folclore haitià, i fa un estupendo whitewashing, com només ells saben fer, per usar-ho com a personatge terrorífic i que representa l'alteritat, bàsicament.
Sí.
Vale? Llavors, todo mal, eh? Vull dir, és mal sobre mal.
Sí.
Vale? Llavors, les primeres tres pel·lícules que popularitzen el terme zombi són, el 1932, una pel·lícula que es diu White Zombie, el 1968 una que es diu Night of the Living Dead, que és de les més famoses, sí. I el 1978 el mateix senyor, o que no recordo el nom i que no cal, va fer Dawn of the Dead, que també és una altra d'aquestes així, més
sí.
D'això. Vale? Llavors, abans d'entrar en els varis títols dels que us parlaré molt per sobre, vull dir que una de les coses guais que tenen els zombis és que, al principi, els zombis no com a folclore haitià, però sinó com a cosa americana, vale, de Hollywood, és que al principi eren éssers com molt lents, que tipus tu els veies molt de lluny, que tenies temps de córrer, vale, que podies salvar d'un zombi. Vale.
Sí.
Llavors, cada cop va evolucionant més i els zombis corren més.
I no hi ha qui se salvi d'un zombi.
Es transmet, com es transmet el zombi? No? Abans era mossegada, com tipus vampir i tal, però cada vegada també això es va fent més complexa, i de cop pot ser un virus que hi ha a l'aire, pot ser per l'aigua, pot ser per diverses coses, no?
Sí, és que jo vinc a explicar són cucs.
Ah.
Sí, vale. Veus? Interessant.
Que asco.
Sí, la veritat.
Cucs, espores. No? Vull dir, poden ser moltes coses. Virus fets en laboratoris, això també és un altre bastant guai. I llavors també, depenent del tipus de zombi i d'on està feta la història del zombi, el zombi corre més, corre menys, és més llest, és menys llest, són més tipus massa i ja està, o són això, de cop tenen una certa intel·ligència, i ara entro amb això. Llavors, us parlaré d'uns quants títols que a mi m'agraden molt.
Vinga.
Segurament n'hi ha 300.000 més, perquè m'agraden molt els zombis. No sé ben bé què és, crec que és una mica aquesta idea d'un món postapocalíptic i com sobreviure davant d'un mal que és com molt perillós, no?
Sí.
Que és com és un zombi. És a dir, no vull fer de menys els vampirs, però clar, tu et fiques un culleret d'ajos... I ja no se t'acerquen tanto, no?
Depèn.
També depèn del vampir.
Depèn.
Això també és guai. Per això m'agrada, que cada univers...
De fet, entrevista con el vampiro se'n riu en plan estos humanos que se creen que con un ajo y ya está.
I una creu?
No, tampoc, en aquests no. Bueno, mira la sèrie.
Vale, ok. Vale, llavors, això, jo vull parlar dels zombis com a concepte i com a fenomen modern i com a trop de cinema, vale?
Okay.
Perquè això, tenen també les seves característiques dintre del món dels zombis, o sigui, de les pel·lícules, sobretot, de zombis. Segur que hi ha llibres de zombis, però ja dic ara no m'he llegit ni un puto llibre de zombis perquè no se m'acudiria.
Veure's.
Si algú en sap algun de bo, sisplau, soc tot orelles. Llavors, jo juraria que les primeres que em van agradar i que em van enganxar tot això, jo sóc una persona realment bastant cagada, vull dir, jo veure pel·lis de por no és una cosa que m'encanti, a no ser, és que tu tens el llindar molt baix, vull dir, a no ser que siguin pel·lícules com intel·ligents de por. És a dir, que facin així i t'espantis, jo m'espanto, però no les disfruto. En canvi, que et facin pensar una mica, sí. Llavors, em fas anar-me del tema amb aquestes cares que m'estàs fent. Llavors, les dues primeres que a mi em van enganxar a tot això són 28 dies després, que és una trilogia. Danny Boyle va dirigir la primera, 28 dies després. Després van fer 28 setmanes després, que ja no és ell el director, tot i que sí que està... Ei, no sóc jo.
Perdoneu.
No passa res, no passa res. Zombies, alerta zombies. I llavors, ara l'any passat, van... no, aquest any, han estrenat 28 anys després.
Sí, sí.
També del Danny Boyle, i que també té la intenció de fer una trilogia. Perquè ara ha presentat un món on fa 28 anys que Gran Bretanya, perquè està tot basat a Gran Bretanya, està infectada de zombis.
Okay. Sí.
I llavors queden supervivents, però ja han creat com la seva pròpia cultura postapocalíptica i convivint, entre cometes, amb els zombis. No faré cap spoiler, però surt la Villanelle de Killing Eve, no em sortirà el nom de l'actriu, però m'agrada molt, us haig de ser honesta, segurament un 80% del motiu pel qual vaig a veure la pel·li és per això.
Perquè surt ella.
Perquè surt ella. I en quant a aquesta, en particular, 28 anys després, en quant a perspectiva de gènere, bueno, anem endavant. Està bé, està bé. Podria ser millor, però està bé.
Però no anem enrere.
No anem enrere, que és molt. I llavors, també, parlant de dones i perspectiva de gènere, l'altra pel·lícula, que primera que a mi em va enganxar tot això, és Resident Evil. L'original, sí, amb Mila Jovovich i Michelle Rodríguez.
Déu-n'hi-do.
I altres persones que no recordo, i és una pel·li, jo crec que fa molt que no la veig també, però ostres, jo la recordo molt guai.
Que va marcar.
Sí. Sustos, sí. Molt ben feta.
Bueno, és que la Mila jo hi fa un paper...
És molt guai. Sí. Problema amb aquesta saga, que hi ha 50.000 pel·lícules.
Clar.
Jo he vist, em sembla, la primera i alguna altra que he pillat.
Jo he vist la primera i...
És la bona, sí. La primera. Sí. Jo crec que és la bona. Llavors, a partir d'aquí, una altra que recordo molt de carinyo i que em va fer com voler seguir mirant pel·lícules de zombis és Zombieland.
Ui,
no sé si l'heu vist.
M'encanta.
Sí, crec que sí.
És molt divertida.
Sí.
I vam fer la segona part, uns quants, diria 10 o 15 anys després,
sí.
Perquè no deu tenir tant de temps, Zombieland Double Tap, em sembla que es diu, Muerto y Remuerto, algo així en castellà. Sí, bueno,
sí, sí.
No, he vist traduccions pitjors, però bueno. I aquesta és molt divertida perquè és, ben bé és una pel·lícula d'humor, però és bàsicament un manual de
sí.
com sobreviure.
Ah, vale.
De com sobreviure a un món de zombis.
És sí.
molt divertida.
Sí.
I jo, pues, hi ha el Woody Harrelson, la Emma Stone...
Aquestes de tarda de diumenge...
És, jo sí. la, és molt divertida. I
sí.
la segona, bueno, no és tan guai,
si
no és tan guai, però sí que mola perquè són els mateixos actors i actrius.
Jo diria que sí, és que em sona... Sí,
sí. Llavors està bé, llavors és com zombis, però amb humor.
Zombieland
sí.
mata i remata.
Mata i remata, això. Okay. I que, Double Tap és en anglès? Bueno, si m'ho trobes, és fantàstic, jo crec que sí. Llavors, una altra que trobo que és molt particular de zombis és Warm Bodies, o... Com es diu en castellà? Té un nom molt estrany, en plan, m'he enamorat d'un zombi, alguna cosa així.
Ah, sí, aquesta sí que l'he vista jo. Sí,
Bueno.
Segueix parlant.
Aquesta, Warm Bodies, que el títol en anglès el trobo molt més elegant i no et fa spoilers. Però bàsicament és una història adolescent, o història d'amor adolescent, entre una noia i un zombi.
Uh-huh.
I dices, a ver, un moment, si és un zombi... Se la va querer comer, no metafòricament, sinó literal. I és una mica, pues, això, com una...
Memòries d'un zombi adolescente.
Vale, bueno, títol una mica massa rocambolesc.
I a Latinoamèrica, mi novio es un zombi.
Ah, pues mira, m'agrada més aquest títol, mi novio es un zombi. I llavors és com, bueno, fes una mica spoiler, però tampoc és una gran pel·lícula, o sigui, no us preocupeu, però bàsicament és un zombi que comença a tenir sentiments humans una altra vegada.
Okay.
Que passa de fer i no pensar res, a tenir com petits pensaments, a veure una noia, que, amb aquesta noia tal, però també amb un altre zombi, que són amics, i bueno, està bé.
Okay.
Per perspectiva de gènere, test de Betxa, tot això ens n'oblidem, no passa res. I això, la trobo també divertida. La veritat és que crec que l'he d'haver vist un parell de vegades, vull dir que està bé. I darrerament, el que em té més obsessed és tot el que són zombis fora del món occidental. I sobretot a l'Àsia, que és on estan sortint més. No zombis, eh? Pel·lícules de zombis. No s'assusten, per favor. Llavors, em vull destacar tres. Una és Kingdom, que és una sèrie que està a Netflix, no confondre amb The Last Kingdom o les 300 pel·lícules que es diuen Kingdom també, i sèries. Llavors, és una sèrie coreana d'època. i zombis.
Bueno,
exacte,
és fabulós.
Aquell combo xulo, no? De dir, bueno, com vampirs d'època, que potser és el més típic, però en aquest cas són zombis d'època i és, vull dir, segle XVI o XV a Corea, i el que és guai és que també hi ha un moment que entren en conflicte amb els japonesos. I llavors tota l'ambientació, la roba, tot està super ben feta. És un dramón, vull dir, són zombis que fan por de veritat. Són zombis, jo et diria que els coreans són els que corren més. Vale?
Vale.
Un rànquing de quins corren més són els coreans.
Els més ràpids.
És una locura. I una pel·lícula que demostra aquesta velocitat dels zombis és Train to Busan, que és també una pel·lícula com de culte dintre del món dels zombis, perquè és molt xula, molt gore. Vale?
És que...
Sí, susto i tensió tot el rato.
Sí.
Bueno, està bé. I l'última que vaig veure amb la Míriam, que ens va agradar molt i no ens ho esperàvem, perquè va sempre, posem aquesta no sé què, és una pel·lícula que es diu Abadi Nanjaya o El Elixir, o The Elixir, com vulgueu. I és una pel·lícula de zombis indonèsia. I jo vaig dir, anem a dar-li una chance, a veure què. No esperava molt, esperava zombis i tal. Molt xula. Molt, molt, molt xula. I, curiosament, passa el test de Bechdel. Exacte.
Bueno,
és veritat que és d'aquest any, la pel·lícula, vull dir que...
Bueno, ho estaria bé. Quantes pel·lícules d'aquest any?
Exactament. I això, simplement, que és... No sé, no em cansaré mai, crec, de veure pel·lícules de zombis. No he aconseguit averiguar ben bé què és que m'agrada dels zombis.
Ja, jo tampoc sé què és el que m'agrada dels vampirs.
Ja, no sé.
Bueno, està bé. Bueno, gaudir-los.
I fins aquí el meu simpòsio.
Jo, evidentment, no sóc una persona gaire de zombis per tot el gore que acostumen a implicar aquestes pel·lícules. Sabeu que el meu... La meva sèrie predilecta de zombis és The Last of Us.
Ding, 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 ding.
Us he fet ja diverses xapes. Crec que en el capítol 5 de la primera temporada vaig parlar molt. Diré tres coses que m'agraden molt del The Last of Us. A part de la representació femenina, lèsbica, protagonista, representada per una persona no binària. Todo bien. Personatges femenins molt xulos.
Pedro Pascal.
Surt el Pedro Pascal, punt positiu. En el videojoc original... la representació de cossos de dones fortes i musculades, que això ja vam dir que la sèrie s'ha encarregat una mica, no passa res. I una cosa que també m'agrada molt, de The Last of Us en concret, és que en aquest cas l'origen dels zombis té una explicació científica i basada en uns fenòmens que passen en el món real, però amb insectes. I et fan com una mena d'explicació que tu pots veure que no seria tan descabellat si el món segueix empitjorant aquest ritme de que acabés passant en humans també.
Que és el que fa por. No fan por
exacte,
els zombis,
exacte.
És aquesta explicació.
Bueno, els zombis també foten una por que t'hi cagues, també corren molt. Hi ha diferents espècies de zombis en aquest univers.
Hi ha una cosa que és molt diferent també d'aquests dels zombis de les tofes, que és que només surten de dia, ho dic bé?
No, això t'ho estàs patinant.
No. Bueno, és igual, ja tindrem aquesta conversa després. Però jo crec que aquí hi ha una història... Tu ets l'experta en de les zombies,
després
veritat,
parlem.
Però, sí.
Però bueno, sí que hi ha moltes varietats de zombies i això també com que li dona com gràcia, no? Perquè uns corren, els altres no hi veuen però et senten, els altres exploten i deixen anar espores que també t'infecten. Okay. Bueno... Prou divertit. Però per no fotre-us la xapa del The Last of Us, mencionaré també ràpidament una sèrie que jo crec que és l'única sèrie de zombies que he vist i que la vaig veure perquè la premissa em sembla interessant, que es diu iZombie. La vaig veure fa molts anys, no la recordo gaire, però la premissa, que és el que em va cridar l'atenció, és que és una noia que es diu Liv, que es converteix en zombi, però manté la seva humanitat i no es torna violenta ni boja perquè consumeix cervell humà de manera regular.
Per
claro,
què?
Claro.
Per què consumeix aquesta... Com s'ho fa? Vale, perquè és forense en una morgue. Llavors, dels cadàvers que li arriben, ella tuc-tuc-tuc i es fa els seus tàpers i es va alimentant. Aquí ve lo guai, que ell, al menjar-se els cervells dels cadàvers que li entren, té visions sobre la vida d'aquesta persona i amb això ajuda a resoldre els casos.
Wow.
És molt interessant, la veritat.
Sí.
És molt divertida, també és com bastant còmica. És com policíaca còmica, sí. Tens la subtrama dels zombis i el crimen organitzat dels zombis.
Okay. Jo també la vaig veure, crec que em va avorrir en cert moment, perquè també és
sí,
una
jo
mica...
també veré un moment que no la vaig acabar.
Perquè és una mica formulaica, és a dir, és tot com... Saps? Vull dir...
Sí, cada capítol és igual. Muerto, sí. Te comes el cerebro, sí, què ves? Solucionem el cas.
Vale. Jo també et vaig dir que jo la vaig començar a veure perquè la protagonista luce lesbiana.
Sí, un poco.
Luce. Després, ja no tanto.
Però... Que em sembla divertida això perquè és guai i també em va agradar com la idea aquesta de buscar-li com una cosa extra el fet de menjar
sí,
cervells
sí.
I què pot passar.
És interessant.
La deixo per aquí. Crec que crec que deu estar bastant malament en bastants aspectes, però la premissa general...
I almenys la protagonista és una dona.
Sí,
està bé. Almenys això. Vale, doncs jo vinc a parlar de The Strain. Que jo diria que en castellà és la plaga. si no em sona malament. És una sèrie de televisió nord-americana, però està creada per Guillermo del Toro i Chuck Hogan, que a més està basada en els llibres de Guillermo del Toro i Chuck Hogan. O sigui, perfecte, ells mateixos van fer
el llibre... el llibre i se hacen la sèrie. Molt bé.
Lo que té tenir diners, eh?
Sí, exacte. Exacte.
Es va estrenar el 2014 i té 4 temporades, totes bé. O sigui, hi ha una trama molt profunda en general, o sigui, per totes bé. He de dir que la... és una bona sèrie, però partim de zero perspectiva de gènere. Vale? Partim d'aquí. El protagonista és un home, l'altre coprotagonista és un home, i hi ha una dona, com, que a més és la hacker, no? Que diries, bueno, pues mira, l'han posat com una banda més tecnològica, però té unes tropes de dona, i a més es diu Dutch. Dutch? Sí, es diu Dutch. Llavors... No sé si volien dir Butch, o sigui, tot me cuesta un poco,
ah,
saps? Exacte,
hòstia.
Sí. He de dir que la sèrie és molt interessant, no sé si encaixaria directament només en zombies.
Per què?
Perquè... que això és el que ens vas dir pel WhatsApp i ho vaig
encara
flipar.
Estem flipant.
Perquè jo sempre que parlo d'aquesta sèrie defineixo com zombies, vampirs, ninjas.
Què?
Vale? Són... Són zombis en el sentit de que s'infecten, són muertos vivientes, aquesta és la protagonista.
Ai, que guapa!
Sí. Sí, sí. I llavors, són zombis, s'infecten a través de cucs, que t'entran per l'ull,
i
iu!
Déu meu! Vale.
Vale? Però són vampirs perquè xuclen o la sang o tot en general, però treuen de la llengua com un cuc gegant així.
Tipo alien?
Sí.
Oh my god.
Sí.
Okay. Wow.
Vale?
Que combo, Déu meu.
Sí.
Okay.
Llavors la cosa està en que l'origen d'això són els Strigoi, que són com els vampirs d'Europa de l'Est.
Vale.
I a més té una molt forta connexió amb la Segona Guerra Mundial.
Vale.
O sigui, hi ha aquí el protagonista, que no ho he dit, un dels protagonistes, que és un tercer protagonista, que és un home, és el Walter Frey, que també ho vam veure a Frankenstein. O sigui, llavors, i és el paper i com ho fa aquest home... ara no me'n recordo com es diu el protagonista, però és brutal. Llavors, és un supervivent dels camps nazis.
Mm. Vale.
I, uau, sorpresa, els zombis, vampirs, ninjas són nazis.
Uau!
És que dius els zombis, vampirs, nazis? Ai, ninjas?
Nazis?
Sembla una broma, tio.
Vale. La qüestió és que no tots són ninjas. Tots són zombis, vampirs, però no tots són ninjas. Però hi ha com una banda ninjas rotllo Blade, perquè hi ha un Blade.
Vale.
Sí.
Que guai.
Sí. I són com una... com un esquadron ninja, saps?
Vale.
Sí. Ja, jo... La
ai, fa molta
aquí.
Angúnia el cuc aquest de la boca,
sí,
eh?
Sí.
Ai, no!
Sí, sí, fa una mica d'angúnia, però jo està molt ben feta i entenc que Guillermo del Toro cuida molt aquesta escenificació d'això. Llavors, hi ha un màster que recorda més als vampirs, perquè hi ha un màster, es poden convertir i tenen altres característiques. La qüestió del on critico en la part de perspectiva de gènere és perquè hi ha, per exemple, hi ha una... L'home, pues, té una dona que aquesta dona s'infecta, i això passa al principi. Llavors la tenen allà perquè hi ha un fill pel mig. S'ha liat amb una altra que és una científica superpotent, però és igual que sigui científica. L'important era el lío amorós.
Mm. Vale.
Llavors queda la seva part de coneixement queda molt enfosquida per aquest protagonista. Llavors, bueno, a part d'això, Setrakian, es deia el Walter Frey, que és el David Bradley.
Setrakian.
Setrakian, sí, és que
tràquia,
ara ja no
més.
Ho és, però va ser la meva contrasenya a molts jocs,
uau,
perquè era una bona
m'ha agradat que aclaris que ara no
ja
era.
No ho és, no intenteu hackejar la Mireia.
Llavors això, hi ha molta sexualització i violència codificada contra les dones, especialment en aquesta trama amb la... es diu Ruta Hedmintas, Hedmintas, aquesta senyora,
okay,
de Dutch. Ruta.
Ah, l'actriu.
Sí, l'actriu, de veritat es diu així.
Mare de Déu.
I bueno, llavors, jo la recomano, primer, perquè la part del folklore d'Europa de l'Est és molt interessant. Surten moments del passat, de com va començar tot aquest procés amb el màster, a part de tota la guerra amb la Segona Guerra Mundial, o sigui, surten records, que és molt interessant, i tota aquesta trama jeràrquica amb els vampirs i el màster i gent poderosa que vol ser vampirs i tota la trama dels ninjas, ahí lo dejo.
Impressionant.
La veritat és que sí, sembla una mica un somni de febre.
Sí,
tot això que acabes d'explicar.
Sí,
sembla,
sí, sí.
Oh my God, què acaba de passar?
Sí. Potser, bueno, crec que em farà molta angúnia, però potser intento mirar-la.
És una bona trama.
Vale.
Zero perspectiva de gènere, però és una bona trama.
Vale, ho tindrem en compte.
Molt bé. Doncs fins aquí, els zombis. Molt bé, i pues, a veure, ja n'hem triat un cada una. Ara què tenim que fer, xiques?
Mezclar-lo todo.
Todo.
Ole!
Que se'ns acabeixi aquí.
Còctel.
Mira, jo quan he pensat alguna cosa que barregi, no sé què, evidentment he pensat en el meu desto de la infància, Harry Potter, i jo he vingut a cagar-me en Harry Potter de forma molt ràpida.
Venga,
perquè
bé,
hi ha moltes coses molt malament.
Dale.
A Harry Potter. Vull destacar que hi ha moltes éssers mitològics de moltes cultures diferents. Jo crec que aquí l'autora sí que ha fet com una investigació de moltes coses, però després en els humans se li ha sudat completament, no? Hi ha els personatges femenins, n'hi ha molts, però té una manera com de criticar la... En plan, no es pot ser una tia poderosa sent femenina, vale? Llavors hi ha tres personatges principals femenins que se'ls carrega, o sigui, que estan estereotipats per el seu país d'origen. Que una és la Fleur, que és la francesa, llavors ja és la guapa, la seductora, i aquest és el seu paper. Les germanes Patil, que són dues germanes bessones índies, que es diuen... com es diuen? Padma i no sé què Patil, ara no me'n recordo. Ho tenia aquí apuntat i se m'han anat. Són bessones, les actrius no s'assemblen gens.
Ja.
L'únic que tenen igual és que són índies i van vestides iguals. I, finalment, la nostra estimadíssima Cho Chang.
És gravíssim.
És gravíssim. I a sobre és com l'ampollona, l'estudi...
Sí.
Bueno,
l'altre dia parlàvem amb uns de la classe que són Potterheads, o han sigut Potterheads,
sí.
I els deia, no us heu fixat mai.
Què?
Amb el nom de la persona asiàtica, que es diu Cho Chang.
Cho Chang. A més, vaig veure, no sé on, que barreja coses xineses i coreanes.
No, és que tot mal.
Tot mal. Llavors, presència de personatges negres, escassa. I les que hi ha, regular. Un personatge en concret que és el que domina la pirotècnia, casualment és l'únic personatge irlandès. Que és com si aquí el féssim el personatge basc. El conserge, el senyor Finch, es podria entendre en el món màgic que té una discapacitat. Exacte, aquest home. Es podria entendre que té com una discapacitat perquè és de família màgica, però ell no té poders.
Mm-hmm.
Llavors és com el feo, el malo,
sí.
El no sé què.
Sí.
Tot
el que té l'ull aquell.
Sí. No, aquest és el
no.
professor.
Aquell és el Matai,
sí.
Matai Moody.
Uf, me lio tanto.
La licantropia, el tema dels homes llops. La Rowling ha confirmat que és una metàfora del SIDA.
Todo mal.
Em
faltaven coses.
A la peli només hi ha un personatge home llop, però en els llibres n'hi ha un altre. Un d'ells es medica i controla els seus impulsos, l'altre personatge, que és un home llop, no es medica i ataca especialment a nens.
Llavors, no diem només sida, sinó diem que és és homòfob.
Sí.
I de cop dic com...
Exacte,
està fent
homòfob pedòfil.
Exactament. No, però no patiu, no patiu, perquè tot això se soluciona perquè el Dumbledore és gay, que això ho va dir després, quan no té cap mena de rellevància en la trama, i ho va dir així com per salvar-se una mica el cul i per després fer les pel·lis de Los Animales Fantásticos, on sí que hi ha una mica de rellevància que el Dumbledore sigui gay durant
tota la
vida. I no
sé si ho menciona el tema de la cucaracha.
No.
Vaig veure fa temps, i no sé quin personatge, però hi ha una que es transforma en cucaracha o que hi ha una cucaracha en un bany. Ja et passaré el vídeo,
vale.
Perquè feien l'assimilació amb les dones trans. I precisament es transforma en cucaracha.
Hòstia, doncs pues això ara ja mateix
passaré,
no soc gens conscient.
Ja et passaré el vídeo perquè estava molt ben explicat i
ahí
lo dejo també.
I anava a dir, lesbianes no existeixen, no, en el món de Harry Potter?
Què és això? Un ésser mitològic?
Parece que sí.
Perquè aquest no... És que, a més, n'hi ha un muntó, se'ls ha investigat, i jo que sé, el Grimm, que és el gos negre, és folclore britànic, el fènix, és mitologia egípcia, hi ha dracs, hi ha basiliscos, hi ha hipogrifos, hi ha centauros, hi ha de tot, però ara...
Lesbianes, no.
Lesbianes, no. I negros, 4. I, a més, un dels negres es diu com Shacklebolt o alguna cosa així, que vol dir com manilles, en plan...
No, és la bola que portaven.
Que dius, ah, vale, esclavismo.
Sutil.
Podeu seguir gaudint de Harry Potter per la nostàlgia? Sí, però revisant-la i revisant com la consumiu i no aportant-li més diners a aquesta senyora que activament dona molta pasta a causes contra les persones trans.
Sí.
Ja està.
I ho ha dit obertament, vull dir, no és
una suposició. Sí, no.
Exacte.
Vale. M'hi podria estar molta estona, eh?
Sí,
però...
sí. Bueno, podríem fer una especial...
Cagant-nos amb la JK.
JK Rowling.
Però sí, tenim pendent aquest especial d'artistes i obres de la separació.
Ui! Sí. Aquest serà llarg, eh?
4 hores de programa.
4 horetes de programa, bueno. Jo vinc a parlar en una barreja d'éssers fantàstics. És que no és que barregi éssers fantàstics que existeixin, sinó com que crea el seu propi univers de... criatures trambòliques, que és Aniquilación o Annihilation. Jo te l'he fet veure,
sí.
Correcte?
Molt
bona. No.
Vale. Molt bona, molt bona.
Molt bona per diverses coses. L'univers que fa està molt bé. És la Terra que coneixem, però cau algú de l'espai. Envien a un equip de militars homes que no tornen. Perquè són homes. I envien després a un segon grup de militars dones. Dones i científiques i militars també, que quedi clar. Llavors, tot l'elenco d'actors i actrius, o sigui, són bàsicament actrius, sí que hi ha dos homes que més o menys tenen, hi ha un que té un paper una miqueta més així, que és l'Oscar Isaac, que és el Victor Frankenstein, que ja no em pot caure bé aquest pobre home, però bueno, sí, segur.
Sí, perquè, per exemple, ha deixat que no vol treballar amb Disney per tots els problemes que hi ha hagut amb Disney.
No, estic molt bé, però ja sabeu que el malament que em cau el Victor Frankenstein. Però bueno, Annihilation és una molt bona pel·lícula, us la recomano. És una mica lenta, però és visualment fantàstica. Sí. Fa un sustico. I, pues això, bàsicament és com... Hi ha alguna cosa que transforma les coses que ja tenim aquí a la Terra, okay. I llavors de cop les flors són molt diferents. Ah. Però segueixen sent flors. Uh-huh. Els animals són diferents, però segueixen sent animals.
Sí,
i no diré res
estrany.
Més. No diré res més, perquè okay. És...
Ah,
és...
pues mira, me l'apunto. Aquesta sí que em
crida l'atenció. Sí, i això, Natalie Portman és la prota, també surt la Tessa Thompson.
Vale, pues jo crec que tenia... O sigui, de veure el tràiler i dir, aquesta la vull veure.
Sí,
ah, perfecte.
Doncs recomanada.
Així que, això.
I fa algun sustito, però tot tolerable, us ho dic jo.
Sí, exacte.
Doncs jo vinc a recomanar un anime o un manga, perquè el manga no l'he vist, però surt d'aquí. És Dungeon Meshi, Delicious in Dungeon o Dragones y Mazmorras.
La millor traducció a l'espanyol que he vist mai. Dragones y Mazmorras.
Home, com a mínim. Tu.
I a més que té tot el sentit. Llavors, primer, és una mangaka japonesa, que a més del manga és Ryoko Kui. El manga és 100% autora del guió i el dibuix. I ja està acabat. Hi ha 14 volums, va començar el 2014, va acabar el 2023. Per què és interessant? Primer, perquè va de menjar monstres. Surten tots els monstres que us podeu imaginar. Digueu-me un i us juro que surt en aquesta mazmorra. Us surt tot. I a més, és interessant, primer perquè ho fan a l'estil japonès, del pal cuino, i et dic, aquesta recepta, i surt la foto allà amb la recepta,
sí,
és molt, molt maco.
Quina gana.
És d'Estudio Trigger, a més. De...
Ah,
exacte.
Ai, això no ho sabia. Ah. Vale.
Que ara veus que aquí la posen a Crunchyroll.
Sí.
Bueno,
vale, perdó.
Doncs això, està molt ben feta l'animació. També he de dir que l'he tornat a veure ara, ja només la primera temporada a Netflix, ja estan fent la segona, l'he tornat a veure després de Frieren, i he de dir que visualment Frieren és top
ding,
nivell.
És un altre nivell.
Exacte, i també puc mencionar Frieren perquè és una elfa amb mags i dracs i altres coses, però volia mencionar aquesta perquè mengen monstres, dels éssers que estem parlant els mengen i els cuinen amb sentit. Vull dir, té sentit el que cuinen, les barreges que fan i tot el que fan a nivell de gastronomia, té sentit. Però, a més, és interessant perquè hi ha tota una ecologia darrere de les dungeons, de les mazmorres. Es va adaptant, no existeix i ja està, sinó que va canviant a través de la màgia i és tot un ecosistema. És a dir, cacen monstres per menjar-se'ls, però sobretot un dels personatges diu no us passeu perquè si no es desequilibra l'ecosistema. Ah. Perquè hi ha monstres grans que es mengen a l'altre i tu pots menjar-te aquests monstres. Clar. Llavors, és interessant també perquè els humans són tolmens. Llavors,
vale.
I el grup és Laios, que és tolmen, hi ha la elfa, la Marsil, que és la maga, molt interessant. Hi ha un Half-Foot, com un hobbit, que és el que obre les portes. I hi ha el Senshi, que està obsessionat amb cuinar monstres i viu dins de la, de la mazmorra. És molt interessant perquè entren, tu pots morir a dins i et pots salvar perquè la mazmorra aguanta la teva ànima. Però fora et mors i ja està. I allà ressuscites dins de la mazmorra. Vale. Perquè hi ha tota una història com molt antiga d'un elf, mago, que és com molt poderós, que és el que ha creat aquesta mazmorra. Llavors m'agrada això, perquè els monstres no són només decoratius, sinó són menjar, són aliment, és dins de l'ecosistema. Són malvats perquè són monstres, però t'ajuden a sobreviure i dins de l'ecosistema. I és molt maca, visualment.
Sí,
que guai.
Jo no l'he vist sencera, però he vist...
Jo l'he començat,
i m'agrada molt. Sí.
Doncs
sí.
Jo crec que millora moltíssim. Perquè, vale, a més, també van en busca d'una protagonista que és molt poderosa. I el que passa després... I sobretot la segona part, perquè hi ha com dos parts dins d'això, la segona part per mi millora moltíssim a nivell de trama.
També ja dic que l'anime normalment no té això, que vull dir que comença d'una manera que dius, igual me da palo, i quan li dones chance cita. Molt bé, doncs fins aquí el megamix de criatures.
Passem als exemples dels followers. Boníssima cançó, per cert.
És que l'hauria
deixat
agarrat, tio.
Els exemples d'avui, evidentment, són pel·lis, sèries, llibres amb éssers fantàstics.
Exacte.
Que siguin guais. La Patri ens ha dit Hilda,
yes,
que és una sèrie
fort.
Netflix animada que la dobla la Bella Ramsey.
Sí, boníssima.
Són còmics.
Ah, sí.
Però molt fort, o sigui, m'agrada moltíssim.
A mi també.
També ens ha dit Neverending Story, El laberinto del fauno. La Míriam ens ha fet dos blogs, pel·lis i sèries, Adventure Times, Steven Universe, Stranger Things... Ojo amb Stranger Things i els actors, però la sèrie és boníssima.
Sí, bueno.
Fantastic Planet, Un puente etcétera, Vitia, The Boy and the Heron i la gran majoria de pel·lis de Ghibli, també.
Però m'agrada que comenti aquesta de Boy and the Heron, perquè la gent no la comenta i a mi m'agrada molt.
Llavors, de llibres i còmics ens ha dit Històries de Terramar,
yes,
la família Moomin, que són boníssims,
sí.
El vent entre els salzes, El Hobbit, La niña que recorrió Tierra Fantástica en un barco hecho por ella misma.
Això m'ha cridat molt l'atenció,
no
tinc
també.
Ni idea què és, però jo...
Fausto, Liliana, El Incal i Bone.
Vale, un segon. Moomins, la senyora que va fer Els Moomins...
Sí.
Lesbiana, amb una història fantasia.
Sí.
I també El Incal és espectacular, que és de Jodorowsky i Moebius.
La Bel ens ha dit Adventure Time, yes. Regular Show, Sakura, Com entrenar a tu dragón, Avatar, i ens ha mencionat també un videojoc que és Ori and the Blind Forest.
Sí,
molt xulo, jo l'he jugat.
És cozy, no? És així, tipus,
sí, és moníssim.
Xulo. Molt bé, llavors... aquí...
A l'Instagram deus la recomano.
No,
perdó, m'he quedat pillada. Què vol dir que la recomano?
No estic recomanant. Però clar, és el compte, i a més que en recolza molt.
Doncs
o sigui,
això,
gràcies.
Des de us la recomano, El laberinto del fauno, Nomocop, Leprechaun, La història interminable i Les cròniques de Spiderwick.
M'agrada molt la il·lustració.
Sí.
Ja està. Aquesta era portació.
La Sara ens ha dit Over the Garden Wall, yes. Que podem dir que sí, és fantasia.
Sí.
I Bojack Horseman.
Jo aquí... He de dir que jo Bojack Horseman no posaria mai com animals fantàstics perquè són com espècies dins d'un món més humà, però sempre s'ha de mencionar Bojack Horseman per tot,
sí.
O sigui que sí. Sara.
Sí, la meva germana també és molt, molt fan. El Jaume, no sé si ho ha fet volent això, però ens ha recomanat Dentro del laberinto i El laberinto del fauno. En Dani, La forma de l'agua, i l'Àlex, la trilogia de Batzán de Dolores Redondo, que és mitologia basca, xulíssima. Jo tinc el primer, encara l'haig de començar, però m'han dit que està molt bé.
Guillermo del Toro, eh? Ho estem fixant avui, eh? Que raro. Vale. L'Adri ens ha dit The Witcher, Harry Potter, Game of Thrones, Lord of the Rings, El reino del dragón de oro de Isabel Allende, Malaz, El libro de los caídos de Steve Erickson i Eragon. La Chus, últimament estic enganxada a... Geluba Boss i Hasbin Hotel. No he volgut posar dimonis per no parlar de Hasbin Hotel, però quan ho he vist aquí he pensat, vale, jo no ho he de dir, les dues són de la mateixa creadora. La Helena, Les històries naturals de Joan Perucho, que és de vampirs. La Elisenda, La memòria es d'Irún, Eragon i Harry Potter. La Celia, La pell freda, i el David, Fushigi Yugi, Ranma, Sakura i Nuyasha.
Que molt
guai.
Bé.
Molt
jo
bé.
Volia recomanar What We Do in the Shadows, que és la sèrie que ja hem mencionat, i Castlevania, que és un anime! Jo veient un anime! No l'he vist,
que...
no l'he vist sencer.
Ah,
no l'he
però m'han dit que està molt bé.
No sí, té molt bona pinta. Okay, de moment.
Vale.
I crec que està basat en uns videojocs.
Sí, vale. Això t'ho puc confirmar.
Vale, jo volia recomanar Frieren, però no només per recomanar Frieren, sinó perquè he començat a llegir el manga i aquí feu una mica de promoció de la tenda de Seven Stars, que és on m'estan portant al manga, llavors fer promoció. I dir que acabo d'acabar, i acaba de sortir, m'he passat en un cap de setmana a Men in the Inside, on m'he infiltrado, la segona temporada, sí, que vaig recomanar molt la primera, recomano la segona moltíssim. O sigui, és una sèrie que dieu, no vull que passi res dolent, que tot sigui cookie, maco i que no faci pensar i que sí, doncs aquesta és la vostra sèrie.
Fantàstic.
A més, a la segona temporada, toque LGTBI.
Yeah. Fantàstic, molt bé.
Lésbico? No, no ho
he molt bé, compensant a la caca Tolkien.
Llavors, com vaig dir, és això. Sobretot, es centra molt a les persones grans, que no es toca. És una sèrie de comèdia amb molt de tacte. Està molt ben feta. Michael Schur, com sempre.
Que xulo. Doncs jo... la veritat és que no sabia què recomanar, però mentre hem anat fent el d'això, em sembla que ho dic dues coses. Una és una novel·la curtíssima que es diu El Bordelac, que és de vampirs.
Vale,
és molt curta, crec que són 10 pàgines, i és una història d'Europa de l'Est. És que just abans que parlàvem de, no, de que són... Que és, era la sèrie aquesta que has explicat tu, la de The Strain?
Sí, sí.
Que els vampirs eren com...
Sí, o sigui, els trigoi.
Ara, això. Doncs és d'allà, és d'aquella zona, i fa molt de por. I llegir una cosa que fa por... trobo que és un mèrit espectacular.
Sí.
I llavors vaig veure una pel·lícula que no té molt a veure amb això que estem parlant ara, però que es diu Women Talking, en anglès, elles hablen en castellà, perquè Mujeres Hablando era massa complicat, i és una passada. No m'ho esperava, és una mica bèstia, i tracta temes una mica sensiblots, però és molt guai, és de la Frances McDormand, em sembla que es diu, que és la de Dos Anuncios en las Afueras. Dos anuncios a la fuera, sí, ho dic bé. Molt bèstia, però molt xula. I el Jaume, de, amb Sense Embuts, també em va recomanar Caza de Brujas o After the Hunt, i la vaig veure i crec que l'hem de veure i l'hem de comentar.
Vale, perfecte.
Vale, i anem amb la pregunta pel proper episodi, que són, bàsicament, que són recomanacions de còmics o novel·les gràfiques amb perspectives bones, bàsicament, de gènere, feministes o LGTBIQA+, que se me encalla.
Doncs anem al nostre Premi Espàcia, el Premi Senyoro. El Premi Espàcia, com que dilluns 1 de desembre reivindica el Dia Mundial de la Sida, hem volgut donar el Premi Espàcia a l'associació Actua Vallès, que està situada a Sabadell, que va ser creada l'any 1993 per donar resposta a aquestes realitats creades en aquell moment de la incipient epidèmia desencadenada per l'UVIH, tot i que després de més de 3 dècades han ampliat les seves línies de treball, encara continua molt centrada en aquesta prevenció davant de l'UVIH i altres infeccions de transmissió sexual. I aquest dilluns, en reivindicació d'aquest dia, van projectar un curtmetratge documental, que es deia Estigma, de Pilar García, i posteriorment van fer una taula rodona. Així van celebrar un acte en record i de reconeixement per a les persones que ja no hi són i per a les que continuen lluitant, trencant barreres, i van crear aquest espai de lluita, d'esperança, per recordar que l'UVIH ens afecta com a societat i com a comunitat.
Molt bé, un aplaudiment. I el Premi Senyora d'avui va a 94 homes d'un xat que compartien fotos de les seves parelles o contactes sexuals sense el seu consentiment. Això ha passat a Castro Urdiales, a Cantàbria. Tot ha sortit a la llum gràcies a un cartell anònim col·locat en una de les places del municipi. En aquest cartell es mostrava el contingut i comentaris dels integrants. A més, una de les dones afectades denunciava haver vist les seves fotos circulant per les xarxes socials. Aprofitem per recordar que el desembre de l'any passat es va destapar un grup de Telegram amb més de 70.000 homes que compartien com sedar i violar dones i que en alguns casos les víctimes eren parelles germanes i inclús les seves pròpies mares.
Yes. Aquí, senyoro...
Sí. No, avui un senyoro intensíssim. Sí. En fi, i potser una de les poques setmanes en què hem tingut més d'un candidat a senyor.
Sí.
Alguns dies hi ha tanta maldat en este món que costa de triar.
Exacte. Bueno, i el que vam dir, que ho hem dit abans, que el senyor Trump no ha celebrat per primer cop en no sé quants anys...
Per primer cop des que existeix el dia 1 de desembre com a dia de la sida, no s'ha celebrat als Estats Units perquè, bueno, hi ha aquell...
Perquè el Trump no li ha dit.
Aquell... Li podríem donar cada setmana per un motiu diferent.
Aquell xeto que tenen de president... Bueno, i per acabar, recordatori de les activitats d'Espàcia, que no parem, perquè no ens agrada. Divendres 12 de desembre tenim el club de lectura de la novel·la gràfica La filòsofa, El perro i la boda, un llibre que ens explica qui era Hiparquia. de les veus més fascinants i desconegudes de l'antiguitat, que la criptogínia... Pues ens ha amagat.
Que sorpresa.
I
el llibre es llegeix en una tardeta, és un
sí,
còmic. Vinga, va, animen-se.
Animen-se. I llavors també, anunciar-vos que farem, per suposat, un vespre de trivial amb el col·lectiu Espàcia, el dia 30 de desembre a les 7 de la tarda, a Carcarissó, també, com sempre, i posarem tota la info a xarxes.
I ja les teniu en el programa.
En el programa de Nadal,
de
Nadal ja sortim,
ja
correcte.
Surt, i també ho ha publicat ja el Calissó.
Molt
fantàstic.
Bé. Doncs res, noies, ens veiem aviat. Gràcies per escoltar-nos a tots.
Fins aviat.
Fins la propera.